Aquí es que esto se termina. Un poco de tu propia medicina. A mí no me vengas a buscar, que no te voy a contestar. Ahora son cosas de la vida. Saber que todo tiene su final. No me vengas a llorar, por eso hoy he dejado mi teléfono.
Ens posem el cas. Quan plou, agafem el paraigua. Mirem a banda i banda abans de travessar el carrer. Si anem a la neu, ens abriguem. I si fem ràpel, ens lliguem a una corda. Busquem la seguretat en el nostre dia a dia constantment, a la vida física. I a internet tenim hàbits saludables? Els donem la importància que realment tenen? Oriol Torruella, hola, benvingut al pop-up.
Hola, molt bon dia.
Oriol Torruella, director del CSICAT, Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. Més informació a Instagram a @internetamseny i al Twitter a @ciberseguracat i també a @internetamseny. El web és internetsegura.cat.
Començat amb el telèfon de l'Aitana, la Lele Pons, que clar, en el cas del telèfon estem tenint prou precaucions. Clar, diem, anem a la neu, vigilem, anem amb moto, ens posem el casc. Quina seria la principal cosa que ens hem de posar quan naveguem a la xarxa?
Bé, la realitat és que, diguem-ho així, no hi ha una solució màgica, sinó que aquí hem de prendre diferents precaucions en funció de cadascun dels aspectes o de les eines que fem servir quan utilitzem el nostre telèfon, quan fem servir el nostre ordenador o qualsevol dispositiu. En aquest sentit, per exemple, la campanya té 5 eixos sobre els quals hem treballat i hem orientat el missatge de protecció que comentaves ara, i bàsicament sobre aquests 5 eixos hauríem de treballar amb consells específics.
Doncs mira, els farem aquí, els consells, farem aquí una campanya express al pop-up amb aquests apartats. Bé, no sé si, Oriol, amb el tema del mòbil, la perillositat ha incrementat. Tu, quina és la teva percepció?
La realitat és que el mòbil és un dispositiu nou en el qual disposem de nous serveis, de nous entorns i d'una forma de connectivitat lleugerament diferent a la que disposem a l'ordinador. Però no només és el telèfon mòbil, a dia d'avui tenim wearables, tenim tablets, tenim diferents dispositius en els quals cadascun d'ells té les seves particularitats i característiques, i crec que és necessari que identifiquem quines són les necessitats de protecció que hi hauríem de tenir en cadascun.
Si seguiu a les xarxes, al Twitter, també a Instagram i per internet, aquesta campanya, veureu que hi ha un seguit de testimonials, alguns ens despullem més que d'altres, alguns expliquem que ens han estafat i tot, coses que ens han passat, en aquesta campanya que es diu Hàbits Cibersaludables.
A tot arreu on vaig, demano la contrasenya i utilitzo el wifi del lloc on estic.
D'un moment en què ens feia por tot, hem donat totalment la volta i ara estem molt relaxats. Jo crec que estem massa relaxats.
Hem d'entendre que estem en un món digital i d'aquest món digital han d'haver-hi perills. Hi ha perills, com a la vida real, amb la qual cosa has de tancar la porta de casa.
Ha d'establir-se un paral·lelisme amb el civisme que coneixem del carrer. És a dir, hi ha d'haver un codi penal, uns comportaments que són correctes i incorrectes, que s'han de perseguir les males accions i que els usuaris han de ser conscients que navegar per la xarxa és com caminar pel carrer.
Bé, són persones conegudes, però bé, que podien ser persones del carrer, no? Jo abans d'entrar, Oriol, els preguntava a aquests nois i noies, hi ha algú de vosaltres que tingui contrasenya 1, 2, 3, 4? I hi ha hagut un noi que m'ha dit, ell! És a dir, que ja no només algú que té 1, 2, 3, 4, sinó que el seu company sabia la seva contrasenya.
Correcte. Aquests són dos accions o dos conductes de risc que són molt habituals. La primera és tenir una contrasenya massa dèbil depenent del servei que volem protegir, perquè és cert, si bé és cert que necessitem contrasenyes segures, també és cert que no tots els serveis tenen la mateixa necessitat de seguretat i, per tant, 1, 2, 3, 4 no és una contrasenya bona per res, però també és cert que hem de classificar i identificar els diferents serveis i posar-hi contrasenyes adients al nivell de protecció que li volem dispensar.
Una de les coses, bé, hem sentit les paraules del Montplans, del Jordi Basté, Ernest Codina. L'Ernest Codina deia una cosa interessant, que és que el que fem a la xarxa, gairebé, el comportament que fem, que les coses que no fem al carrer, no les hauríem de fer a internet. Tampoc està tan diferenciada la cosa, no?
No, la realitat és que estem arribant a un punt en el que, diguem-ho així, la nostra vida digital està adquirint un nivell de maduresa molt similar a la que tenim a l'entorn físic. I, per tant, com comenta l'Ernest, és molt lògic que també identifiquem aquelles conductes que són incíviques, com les que identifiquem en el nostre dia a dia fora de les xarxes i fora dels diferents dispositius, i les entenguem, les comprenguem i mirem d'evitar-ne les incíviques i promocionar-ne les que són més cíviques.
Per què heu pensat de fer la campanya? Ens veieu la societat molt malament en aquest aspecte?
No, evidentment no és un tema de que veiem...
Quin és l'objectiu?
A veure, la realitat és que els usuaris des de fa molt de temps hem implementat en el nostre dia a dia, a la nostra vida, tecnologies de tots tipus i serveis de tots tipus. I la realitat és que l'usuari necessita informació també de com funcionen aquests diferents serveis, perquè moltes vegades hi entrem, o bé perquè algú ens ho recomana, perquè algú ens diu, mira, és molt divertit, és fantàstic, però realment no coneixem exactament tot el que està passant. Passa amb tot tipus de serveis, amb xarxes socials, amb el dispositiu. Per exemple, la incorporació de la gent gran als dispositius mòbils és una cosa que s'ha produït en molts casos per referència. El fill, algun familiar o algun amic diu, escolta, has de tenir mòbil, tal, i aleshores ells mateixos incorporen serveis que no coneixen exactament què signifiquen, com funcionen, però s'hi donen d'alta i s'incorporen perquè els hi referencien aquests familiars o amics. Per tant, nosaltres vam creure, i de fet des de 2010 que tenim el programa Internet Segura, creiem que és molt important que l'usuari, el ciutadà, conegui i sigui conscient dels diferents riscos que hi ha. D'aquesta manera el podem empoderar perquè decideixi exactament quins serveis vol fer servir, com els vol fer servir i qui no us li vol donar.
Clar, un cop tens informació saps bé què és el que vols triar, no? De fet, tothom té a la seva vida un conseller digital, però fins i tot els consellers digitals, els que ens ajuden, també tenen dubtes. És a dir, que jo sempre dic que tothom és autodidacta, no?, en aquest camp, tota la població, des del jove fins al més gran, no?
Bé, és cert que tenim gent més formada o menys formada en el tema de les tecnologies, però sí que passa en molts casos. Aquest tipus de perfils que s'han incorporat de manera recent acostumen a dir, escolta'm, configura'm tu el mòbil o posa'm això. No sempre podem confiar en aquest tercer, perquè moltes vegades donar-nos d'altres en serveis requereixen que tinguem un cert coneixement i sapiguem què n'estem fent, no? I per tant, si compartim informació, si posem una password senzilla, si volem fer compres online, són situacions quotidianes que tothom s'hi troba i que cal que un mínim de precaucions siguin implementades per poder-ho fer.
Va, doncs anem a donar informació. Els apartats són dades segures, revisa privacitat, frau digital, civisme digital, dispositius actualitzats. Fem 2 minuts de publicitat i us donarem alguns consells de cada un d'aquests apartats d'aquesta campanya d'hàbits de ciberseguretat.
Al Pop-Up som fans de l'internet de les persones.
Que no que passa, passa, com ha de passar. Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar.
Subscriu-te al podcast del Pop-Up, catradio.cat/pop-up.
Pop-Up, el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Podrem navegar amb confiança i sense preocupacions si abans hem assimilat les normes de seguretat prenent les mínimes precaucions. És el mateix que mirar a banda i banda abans de travessar un pas de vianants. Una cançó original de Stevie Wonder que escoltem en la versió de Tori Kelly a la pel·lícula d'animació 5. Això es diu Don't You Worry About Thing, una cançó del 2016 que la posem directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio.
Don't you worry.
Avui fent servei públic, avui amb el director del CSICAT, l'Oriol Torruella, han presentat i de fet està en marxa, nosaltres ens hi hem apuntat aquesta campanya per tenir hàbits cibersaludables, que el nom Oriol m'agrada molt, això de cibersaludables.
Bàsicament el concepte dels hàbits cibersaludables el que significa és que el que volíem en aquesta campanya era posar l'usuari enmig. És a dir, hi ha un món de la ciberseguretat que sempre parla de maquinetes, de tecnologia, d'eines, de software, i al final no ens adonem que l'usuari té un paper molt rellevant en el nivell de seguretat que ell és capaç de dispensar en els seus serveis. I, per tant, la intenció que teníem, i per això té aquest nom, era, bàsicament, posar-lo enmig. No només això, sinó que el concepte dels hàbits cibersaludables, com tu comentaves al principi, ve a significar que el que hem d'interioritzar aquestes accions, tenir una contrasenya segura, evitar fraus digitals, totes aquestes accions les hem d'interioritzar com el que comentaves, mirar a costat i a costat quan creues al carrer, posar-te el casc de la moto, el que siguin hàbits que abans no fèiem tampoc i que a poc els hem anat incorporant a la nostra.
A l'apartat de les dades segures, clar, jo em plantejava com hem de mantenir la higiene del mòbil, per exemple. Clar, o per exemple, com hem de posar contrasenyes més fortes? Tu què creus que és el dispositiu per posar contrasenyes més fortes? No sé.
A veure, la realitat és que amb el tema de les passwords, la password al final el que hem d'entendre és el que és. És la forma o és la porta d'entrada, és la clau de la porta d'entrada als nostres serveis digitals. I, per tant, en funció del que hi tinguem, de la informació que hi posem, del que es pugui arribar a fer amb aquells serveis digitals, aquesta porta o aquesta clau l'hem de posar més potent o menys potent per tal d'adequar-nos al nivell de protecció. Aleshores, hi ha multiplicitat i hi ha molts sistemes per protegir aquesta porta de casa, digital, podríem dir, però evidentment la password segueix sent una d'elles. I la construcció d'una bona password i l'emmagatzemament i evitar el que comentaves en el públic, que se la comparteixin entre ells.
Clar.
I que facin servir a l'1, 2, 3, 4...
Ni a la parella la contrasenya, eh? Jo estic molt anti donar la contrasenya a la parella.
Això ja és un nivell de seguretat que has d'escollir tu, però en tot cas és evident que compartir-la redueix la seva efectivitat.
Clar. Bé, vosaltres a l'hora de parlar de xarxes wifi, em va agradar quan vaig fer la presentació de la campanya, perquè donàveu com a exemple de... Clar, tothom va buscar un wifi, mira, segur que el nostre públic, que tenen el seu primer mòbil, està tot arreu buscant xarxes wifi, es posen a les portes d'Apple, aquestes coses, no?, per tenir, de la botiga, per tenir wifi. I vosaltres proposeu que no ens agafem a qualsevol wifi oberta, que ho feu a través de la VPN. Això ens ho podries explicar una mica?
Sí, claríssimament. A l'usuari el que ha d'entendre que connectar-se en una wifi qualsevol, fins i tot amb les de contrasenya, significa que tot el teu tràfic que tens en el teu dispositiu està passant per la xarxa d'un tercer. Està passant per la xarxa que ha muntat algú, no? Per tant, una xarxa wifi oberta és una xarxa que ha muntat un tercer en el que, a més, no ha establert mesures de protecció ni de xifrat ni d'accés en relació amb aquesta xarxa. Per tant, tot el tràfic que està circulant a través d'aquesta xarxa està circulant en clar. Per tant, qualsevol tercer que hi accedís o el mateix propietari de la wifi pot veure tot el que estem circulant entre el nostre dispositiu i allò que estem buscant. Qualsevol servei, el correu, qualsevol de la informació que estem disposant en el nostre dispositiu. Per tant, una VPN és un canal xifrat de comunicació que el que fa és conduir totes les nostres dades a través d'aquest canal i, per tant, ni el titular de la wifi ni un tercer que hi pogués accedir podria arribar a veure la comunicació que hi fem.
No sé si tenir una VPN, suposo que hi ha aplicacions a través de les quals pots aconseguir-la, de gratuïtes...
El concepte VPN és un concepte tecnològic, però al final això s'acaba reduint en una eina. En els mòbils una app, en els dispositius de sobretaula és una aplicació que nosaltres ens instal·lem en el nostre sistema operatiu i, per tant, hi treballem de manera habitual i simplement són molt intuïtives. És acceptar les condicions després de llegir-les, evidentment, però, a més, diguem-ho així, tenen tutorials perquè aprenguem a fer-la servir de manera correcta.
És una de les recomanacions que vosaltres feu. D'altra banda, també, a nivell de xarxes socials, totes les xarxes socials pengen d'un correu electrònic i vosaltres també el que proposeu és fer la doble autentificació, no?, del correu electrònic.
Sí, això té a veure amb el que comentàvem al principi de les dades segures. És evident que, com comentàvem, la clau més estesa a dia d'avui per accedir en aquesta porta digital que comentàvem abans són les passwords, però hi ha multiplicitats de sistemes d'identificació. Per exemple, les targetes criptogràfiques a dia d'avui és un sistema d'autentificació més potent del que ens pot oferir una password. Per tant, hi ha multiplicitat de sistemes. A més, creiem que en el futur això anirà en augment. De fet, ja hi ha ara múltiples sistemes per accedir a serveis digitals i aquí és on comentàvem que l'usuari ha d'entendre com funcionen i ha de saber assignar-los als serveis que fa servir.
Per tant, això, fer-la servir. Anem a revisar la nostra privadesa. Hey, hey. Pel que fa a la privacitat de les dades, quan veiem la publicitat personalitzada, ens enfadem i tenim la sensació que ens espien, però nosaltres hem donat permís per fer-ho. Això ho hem de tenir clar, no?
En general, així és. En general, acceptem les condicions de tots aquests serveis, xarxes socials i serveis digitals, en molts casos sense llegir. en molts casos sense entendre, i aquest és un dels temes que també volem conscienciar en la campanya, ajudar a entendre com funciona el tractament de les dades, com funciona l'ús de la privacitat que fan tercers, i que l'usuari, un cop tingui la informació, escolli si vol ser-hi, no vol ser-hi, i es configuri de manera adequada aquests serveis de xarxes socials.
És important per tu esborrar les dades de navegació? O és una opció?
Evidentment és una opció, però tant és aquesta opció com, per exemple, l'opció d'utilitzar sistemes de navegació privada. La majoria de navegadors a dia d'avui ho permeten, i així no queda registre en el propi navegador de les dades o dels llocs que han visitat.
I que sí, hi ha gent que ho fa, no?, de navegar d'incògnit perquè després no tinguin les cookies, no allò. Reserves un hotel i després tot el dia t'està arribant publicitat d'hotels.
Correcte, aquesta és una opció que l'usuari podria fer servir perfectament.
Pel que fa al frau digital, les estafes, que jo sóc una mica el testimonial de la campanya que em van estafar, però jo sempre dic, no, jo ho vaig fer perquè volia saber informació per fer aquell tema en el programa. I aleshores vaig donar les meves dades i em van enviar un paquet secret que jo vaig posar a la xarxa. He d'obrir aquest paquet que m'han enviat i pagar 48 euros? I al final els vaig pagar. I vaig obrir i era un aparell que em deia si l'endolles a l'electricitat, reduiràs la teva factura a la meitat. Això és un frau que fa molt de temps que està a la xarxa.
Bueno, desconec si et va funcionar o no, no té pinta que...
No, vam trucar loco, ja vaig fer la investigació pertinent i és un... cada tant hi va caient gent.
Bàsicament, amb el tema de les compres online, i ara que s'acosta el Black Friday, que és un moment en què s'ha posat de moda a tot el tema de les compres digitals, sí que hem de tenir en compte que és molt important verificar el lloc on anem a comprar, perquè al final és el que ens donarà la garantia i la confiança suficient per tal que aquesta compra sigui adequada i no ens enviïn un producte que no volem o que no ens farà servei. I segon, prendre algunes precaucions a l'hora de navegar, mirar de garantir que quan fem la transacció o quan fem la compra hi hagi l'HTTPS, el forrellat en la barra del navegador, i d'altres mesures de precaució òbvies, com podria ser bàsicament verificar que aquella oferta no és massa interessant, perquè segurament aleshores pot ser que no sigui tal oferta, sinó que sigui un engany, o que la publicitat induïda no tingui a veure amb el producte que volem adquirir.
De vegades una simple recerca a través de Google ja es veu que està ple de fòrums que parlen d'aquella estafa. Vull dir que a vegades és una simple recerca d'aquest tipus, no?
Aquesta és una bona precaució. La d'aplicar una mica de sentit comú i recuperar informació per tal de saber si allò pot ser una estafa, si és molt interessant, si no és interessant, o si evidentment és un producte legítim.
Jo també en la campanya em queixo molt del llenguatge dels antivirus. Tu estàs d'acord amb mi que quan compres un antivirus et fan ser un llenguatge que gairebé no entens el que estàs fent amb aquell antivirus?
Bueno, la veritat és que aquí...
Tu en saps més i suposo que ho entens, però vull dir que és veritat que no, els usuaris... Tu és un antivirus, però a vegades et donen informació i dius, i ara què m'està dient que tinc?
Aquí, evidentment, cadascun dels fabricants opta per un llenguatge o un altre. El que nosaltres busquem precisament amb la campanya és mirar d'explicar tots aquests conceptes per tal de donar suport a l'usuari de tal manera que entengui el que li estan exposant. També és evident que tots aquells serveis que no siguin lo suficientment clars i que l'usuari sigui madur per no acceptar-los, perquè no ho veu clar i prefereix no d'això, segurament el proveïdor haurà de millorar el seu llenguatge per tal de seguir tenint clients, captar-los o, diguem així, ser un producte de valor per l'usuari que el compra.
Un altre dels apartats és el civisme digital. Per què, Oriol, creus que a internet a vegades es perden les mínimes normes de respecte i civisme?
Perquè la realitat és que, com a ciutadans, tenim bastant clar i sabem com funciona el món físic, sabem el que ens pot passar si anem caminant pel carrer i li donem un cop, o insultem a una persona, o, si més no, ens han explicat que això no s'ha de fer. El que passa és que, de cop i volta, ens hem posat tot en el món digital, estem en xarxes socials, veiem que el del costat posa un comentari barruer o insulta no sé qui, la gent, com que no coneix exactament com està funcionant això, s'apunta o es creu que pel fet de donar d'alta un perfil a Twitter que es digui qualsevol nom, mai el trobaran i no sabran qui és, i per tant aquí la gent, diguem-ho així, barreja el desconeixement de com funciona la xarxa amb sentir-se o amb envalentonar-se amb conductes incíviques.
Vosaltres en el disseny de la campanya heu fet servir uns emojis així com molt simpàtics i molts que tots coneixem. En el cas d'aquest apartat, el 4, dius, denuncia la publicació, és una de les recomanacions, diu, actua contra l'assetjament a les xarxes. Fem del món digital un espai de respecte i convivència, perquè suposo que depèn de les persones que utilitzem les eines, no?
Absolutament. Per això comentàvem que la campanya busca posar l'usuari en el centre, perquè al final, escolta'm, un determinat vídeo, un determinat contingut que pot ser ofensiu per una persona, si no sabem exactament el que implica pujar-lo en termes de perdurabilitat o en termes de l'afectació que li pot suposar a la persona que surt en aquell vídeo i que no mai vol sortir, potser no en som conscients, i només per un tema d'inconsciència el pugem i, a més, riem i fem broma amb la resta de companys o el passem per WhatsApp i no sabem l'impacte que això pot tenir en una persona o el mal que li podem fer. Per tant, aquí...
Sí, i de vegades parlem molt del ciberbullying dels nanos i en el que és cas és de tota la societat, no només és dels adolescents. Si som víctimes de tractaments vexatoris a xarxes, què hem de fer? S'ha de denunciar això?
Correcte. No només s'ha de denunciar, sinó el que volíem posar en aquest eix, precisament, és el tema d'identificar que la resta de gent que se n'adona també ho hauria de denunciar. Per tant, aquí el civisme és una qüestió conjunta. Tots els usuaris haurien d'intentar evitar i erradicar aquest tipus de conductes. Al respecte, també és cert que, com et comentava, no tenim referències respecte del que s'ha de fer o el que no s'ha de fer, una mica el que comentava el testimonial, l'Ernest Codina, no? Hi hauria d'haver-hi com una mena de codi penal. És cert que no ens n'hem encara adonat de quines conductes són correctes o incorrectes, ni tampoc ho hem reglat, això. I, per tant, al final l'usuari aquí va una miqueta perdut. Aquí, la Direcció General de la Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals està impulsant l'elaboració d'una carta de drets i deures, que el que pretén també és posar sobre la taula no només allò que hi tenim dret, sinó quines obligacions com a usuari hauríem de tenir al respecte d'aquest civisme.
Sí, jo crec que això ho heu anunciat aquesta setmana, no? Correcte. El conseller Puigneró. Bé, i d'altra banda també, com a últim apartat, en aquest cas és on es veu una mà que diu actualitza, mantingues al dia els dispositius i les seves aplicacions, els protegides contra virus i programes no desitjats, és a dir que ho hem de tenir tot actualitzat, no?
És molt recomanable. Al final, passant-ho a una... Has utilitzat algunes de les metàfores per comparar els hàbits quotidians que fem servir. Al final, nosaltres passem el nostre cotxe a revisar cada X temps, perquè ens ho recomanen, perquè si les rodes no estan ben, podem tenir un accident, podem tenir un problema que rellisqui el cotxe, no giri... Qualsevol dels problemes que nosaltres amb els dispositius que fem altres actuacions podem tenir i els mirem de solventar amb unes revisions, també l'hem de traslladar en els dispositius digitals. És evident que a dia d'avui un mòbil té més informació, fins i tot, de la que nosaltres podem arribar a saber de nosaltres mateixos. I si no, pregunteu-li a qualsevol assistent en forma de Siri o en forma de Alexa.
Això, els pròxims temps estarem parlant molt, no?, amb les màquines, això...
Bueno, de fet, és cap on anem. La intel·ligència artificial també ens ha de portar, evidentment, el fet de que la màquina ja comenci a pensar i a dur a terme coses per si mateix. Per tant, és cert que aquests dispositius, si no estan degudament actualitzats, ens poden posar en algun risc.
Oriol Torrell, ella, director de CSICAT, hem donat molta informació en poc temps, però jo crec que ara sí que és veritat que la gent podrà anar seguint a través de les xarxes tots aquests consells que feu a través del web, que nosaltres ja també hem estat difonent i viralitzant. Ens deixen feta una pregunta a través del 93207474. Quan rebem un vídeo d'algú, per exemple, apallissant un altre i el compartim pensant que així ho estem denunciant, en realitat hi contribuïm?
En alguns casos sí, en funció de quin lloc es publiqui. Evidentment, si publiques el teu perfil de Twitter, tots els teus seguidors podran veure-li. Per tant, estàs encara incrementant, diguem-ho així, el perjudici que pot suposar aquest vídeo per la persona que s'hi veu implicada. Aquí el més recomanable és denunciar-ho. Denunciar-ho a la mateixa xarxa social o al mateix entorn d'on hem trobat que apareix. I, a més, si realment creiem que és una cosa il·lícita, o bé els Mossos d'Esquadra o algun servei de suport.
Ahir ho parlàvem, per exemple, amb el PACMA. Es va viralitzar molt un vídeo d'uns gossos en una caça, uns gossos que caien per un precipici. I, clar, fins i tot el PACMA deia que nosaltres, entre dintre, tenim també debat entre nosaltres de que si s'ha de veure això per denunciar la situació o bé millor no anar redifonent aquestes imatges. No? Vull dir que és un debat que també està damunt de la taula, no? Bé, doncs moltíssimes gràcies. Estarem pendents d'aquesta campanya i encantats nosaltres al Pop-Up de participar-hi.
Un agraïment infinit per la teva col·laboració en la campanya i esperem que sigui un èxit.
Molt bé, gràcies.